¿Sonido?
Grabando.
Cámara rodando.
Rodando.
Escena 6, toma 3. Acción.
Benson, señora. Me llamo Benson, señora.
Va, que es noti que és divendres, Serra.
Ai, sí.
Bon dia, com estàs?
Molt bé, doncs bé animat, perquè comença un cap de setmana llarg.
És veritat, nosaltres ens toca, estarem dilluns.
Ai, és veritat, clar. Sí. El sacrament, quan ho he dit, no era conscient d'això. Sap greu, eh? Sap greu.
Passa res, ja saps que nosaltres...
Clar, no, no,
tu has estat ràdio, treballant aquí
festa. I... Ai, no fa festa. No. Perquè, no, home, no, clar, perquè no només... És Barcelona.
Clar.
S'emet per tot Catalunya.
Sí. I per nosaltres ja és una festa venir a treballar.
Exacte, sí. Una què?
Una festa venir a treballar. Al magasí.
Ah, sí, exacte.
Passem bé, vull dir, no passa res.
Molt bé, això no t'ho creus ni tu.
Que no, no, que sí.
Sí,
escolta'm,
sí,
una
cosa,
crec que es parla poc del títol d'aquest espai de cinema.
És veritat, perquè...
Perquè no... ara estava pensant, dic, sí, ara ha sortit el Benson Senyora.
Sí, clar, la secció es diu Benson Senyora, perquè és una secció, un nom raro per una secció.
És molt raro, Serra, això però ho hem d'acceptar. Però, perquè... exacte.
No seria i bé... el cinema al matí de Radio Estel.
No traparia tant.
Claqueta.
Però, clar,
Benson, senyora.
No, claqueta, ja se'n diu el programa, no?
Hi ha algun programa que es diu la claqueta, sí, a Radio Marca.
Mític.
Mític.
Amb el Nieves.
Pepe Nieves.
Escolta'm una cosa.
Va.
Bueno, d'aquí un petit gran homenatge a un dels millors diàlegs del cinema,
sí,
com el Benson,
sí,
senyora.
Sí, sí, sí. Un dia hauríem de recopilar grans diàlegs de la història
del
cinema.
Per favor, fem-ho, sí.
Ah, sí, ja els aniré a recopilar.
Ara ja de cara més cap a l'estiu, que tindrem
si
més temps.
A veure si per l'última secció. Va.
Va.
No? Anem a parlar.
Estrenes
que no he vist.
Sí.
A veure, en destaco dues. Una que no he vist i que no penso anar a veure. És la fa 15 dies, eh? Estem parlant com som quinzenals. Divendres passat s'estrenava La Sirenita,
sí,
que és aquesta enèsima translació a la imatge real d'una pel·lícula d'animació de Disney. Jo, com dic, no l'he vist, però pels que l'han vist diuen que és la pitjor de totes, amb diferència.
En sèrio?
Sí, molt, però diuen que és horrorosa. I la segona estrena és d'avui mateix, tampoc serà, és una gran estrena, es diu, però si la destaco ara sabreu per què, es diu The Boogeyman, és una altra pel·lícula de terror, a veure, que no ens cridi l'atenció si no fos perquè es tracta d'una adaptació més d'un dels novel·listes més prolífics de la història de la literatura. De moment no direm el nom perquè abans hem d'escoltar el fragment, que no té res a veure,
amb
novel·les, amb autors prolífics,
i
ni
terror.
Amb l'autor del qual parlarem, ni de terror.
Val.
Al contrari. Tot el contrari que terror.
Ai, a veure.
¿Es usted el padre?
No, soy el abuelo. Digo, soy el tío. Digo, soy el padre.
És el més difícil que he posat mai. Però la veu la reconeixes.
Tu dius que és el més difícil.
Sens dubte, és el fragment més difícil que he posat mai. L'altre dia, preparant el guió, pensava, dic, ara qui em poso? Va, vaig començar a repassar talls que tenia allà guardats. I dic, mira aquest, perquè és una comèdia espanyola, i com estem en plena època de comèdia amb tot això de les eleccions, doncs dic, escolta... Posem aquest tall.
Com ho han fet els companys?
He de dir que m'ha sorprès gratament que l'Olga l'ha encertat. Ah, com és tan difícil, he decidit que tindrà puntuació extra.
Ui, ui, ui.
I, per tant, l'Olga l'ha encertat.
Escolta,
i força ràpid.
L'Olga es pot posar al capdavant, eh?
Es pot posar al capdavant, perquè
no,
l'Oriol,
si atenció,
no ha encertat res. Ja li he passat el tall i no ha encertat res.
Doncs l'Olga...
Ni l'actor... que protagonitza i que escoltem
calla,
en aquest
calla.
Tall. Perquè la Marta ha encertat l'actor i li ha donat mig punt.
Ah, sí, tu demanes la pel·lícula.
Home, clar.
El títol de la...
Per això és tan difícil.
Ostres,
tu. L'actor l'has de saber.
Sí.
Raga, l'actor
sí,
l'has de saber.
Sí, sí.
Va.
Però una cosa, que quedi clar, és que si l'encerto jo em poso el cap davant jo, eh? Ara queda
si
malament que ho digui
tu,
jo mateixa.
Sí,
però
empatat amb l'Oriol, eh? Empatat amb l'Oriol. Perquè ara, de moment, l'Oriol té 11 punts i mig, l'Olga en té 9.
Es quedaria l'Olga amb 11, perquè l'Olga
l'encertat ja gairebé en té 11, l'Oriol es queda amb 11 i mig.
Quina pressió, ara.
Sí, tu pots sumar-ne 11 i mig també, posar-te al cap davant, i la Marta, de moment, com li ha donat mig puntet, es queda amb 9 i mig.
I l'Olga només amb aquest fragment...
Ha encertat la pel·lícula. Perquè diu que les ha vist totes, les d'aquest actor.
D'aquest actor?
Sí.
Totes, l'Olga?
Totes. Va, deixem de fer silencis Made in Basté i continuem. Parlava de Boogeyman, que és la pel·lícula de terror i d'ensurs sobre tracta de dues germanes,
sí,
una adolescent, una més petita, que acaben de perdre la mare i que es veuen, doncs mira, atemorides per un... És un ens sobrenatural que el que fa és alimentar-se del patiment de les seves víctimes. Aquelles que no reben així prou atenció, per exemple, en aquest cas per part del pare, perquè està enfeinat amb altres històries, doncs ell les capta, aquest ens maquiavèlic i dolent, les capta i s'alimenta del seu patiment.
Cuando no entendemos algo que nos asusta, nuestra mente intenta rellenar los huecos. A veces lo mejor que podemos hacer es hacerle frente. Bueno, voy a dejar la luz encendida como está ahora.
Encendida, sí.
Hasta quedar a oscuras.
No, oscuras no.
Que no hay nada que temer.
No, a oscuras no. No, claro, a oscuras no. Ara és quan tots al cine creiem... No! A oscuras no, per favor. Bueno, no l'anirem a veure, tampoc. Es tracta de l'adaptació d'un... Per què l'ha destacat? Perquè és l'adaptació d'un conte...
Per què ha tancat la llum?
Perquè si no, no hi hauria pel·lícula. El conte es diu... El Coco, i és un dels relats curts que recull el llibre El umbral de la noche. Potser us sona per El umbral de la noche, perquè és el quart llibre d'un senyor que n'ha escrit uns quants de llibres, la gran majoria de terror. Stephen King. Sí, no? Stephen King, sí. El coneixem, hem llegit alguna cosa d'ell, potser fins i tot algunes quantes... Ha publicat, de moment, perquè encara es viu i encara escriu, una vuitantena de llibres, entre novel·les, que en té 64, relats curts recopilats en un total d'11 llibres i també té prop d'una desena de llibres de no-ficció. A més, també ha escrit alguns guions basats en les seves novel·les o relats curts. És a dir, ell mateix ha escrit el guió per fer la pel·lícula. Per tant, King és un dels autors més adaptats al cinema, també, o a la televisió, comptem entre tots. No sabria si dir el que més, perquè potser en trobaríem algú més. He dubtat, potser Agatha Christie també és una autora molt adaptada al cinema i a la televisió, però s'hauria de mirar qui està al capdavant. Però vaja, té més d'una setantena de títols, Han adaptat novel·les o contes seus. L'última és aquesta, de Boogeyman, que a més, com dèiem, adapta el Coco, que és la segona vegada que es porta al cinema. La primera no la va veure ningú, és una pel·lícula d'any 2010, irlandesa, com deia, que es diu The Bowieman també, i poca gent duria a veure. Per això m'ha semblat interessant, i espero que tu també, repassar algunes d'aquestes adaptacions.
Em sembla interessant.
No les farem totes, perquè...
No donarà pas temps.
O sigui, hi haurà programa especial d'eleccions i encara estarem aquí. Repassant adaptacions de Stephen King. Vinga, per tant, intentarem dir cosetes de cadascuna.
Em sap greu que no estigui l'Olga avui.
Ja, a veure
no si,
si d'aquí 15 dies pot venir. Perquè t'he de dir que ho farem en dues parts.
Val.
Perquè és impossible. Perquè, no, com dic, no ho farem totes, però sí que títols bons, que jo crec que es considero bons, que tenen alguna importància que cal destacar. I, a més, intentarem dir de cada pel·lícula allò que m'agrada tant dir.
Val.
Cosetes que crec que s'han dit poc. A veure, com i quan va començar tot?
Se llama Tommy Ross y es un chico muy simpático, mamá.
No.
Vendrá a casa para conocerte.
He dicho que no.
Y me traerá a casa antes de las 12:30,
no,
mamá. He aceptado.
No, no.
He aceptado, mamá. He aceptado.
Vete a tu cuarto.
No.
Después de todo lo que te he enseñado...
Todo el mundo no es malo, mamá. No todo es pecado.
Vete a tu cuarto y reza. Pide perdón al Señor.
Es un buen chico, mamá. Te gustará. Estoy segura de que te gustará, mamá.
Chicos.
Ai.
Estem parlant de... com va començar tot. Va començar amb Carrie, la primera novel·la de Stephen King, la primera publicada, perquè n'havia escrit quatre,
sí?
Que no va arribar a publicar. Per tant, la primera publicada és Carrie, la va escriure utilitzant cartes, també falsos documents i extractes d'un llibre per explicar la història d'una noia, Carrieta White,
Carrie,
i com va destruir el poble de Chamberlain, a l'estat de Maine. L'estat de Maine us pot sonar també, perquè a part de ser un estat als Estats Units, moltes de les novel·les de Stephen King passen a l'estat de Maine, perquè allà és on va néixer, ja fa uns quants anys, l'any 47. També va ser la primera que es va adaptar al cinema, Carrie, Va ser l'any 76, la novel·la és del 74, la pel·lícula és del 76. Dirigida per Brian De Palma, protagonitzada per una jove Sissy Spacek, nominada, per cert, a l'Oscar, que no va guanyar. Carrie és aquella noia tímida que li fan bullying a l'institut i també, sobretot, doncs, molt afectada per una mare, realment una fanàtica, com he escoltat, religiosa, que la té controlada i gairebé presonera a casa. El que no sap ningú és que Carrie té poders telequinèsics, és a dir, que mou les coses amb la ment, i que la venjança de Carrie serà cruel i mortal. A Brian De Palma li va costar molt trobar qui havia de fer el paper principal.
Home, és que dius un paper complicat, el càsting, jo entenc que hauria de ser complicat,
perquè
està tan ben definit per part de King el paper de Carrie.
Exacte. I que, a més, la gràcia també, jo crec que en aquell moment era una actriu que no era gaire coneguda, si és Basic, sí que havia fet alguna coseta, però no era gaire coneguda. Però, per exemple, li van oferir a Linda Blair. Linda Blair és la nena de l'exorcista, és Regan, però l'actriu la va rebutjar perquè tenia por de ser encasellada. Clar, hi havia fet l'exorcista uns anys abans i va dir, escolta, una altra pel·lícula de terror. Doncs mira, li haguessin anat millor les coses, potser si hagués acceptat Carrie. També, per exemple, es va considerar Melanie Griffith.
Melanie Griffith.
Molt jove, també, però finalment, quan De Palma va veure les proves de Jesse Spacek, no va tenir cap dubte i la va contractar. Si veieu la pel·lícula un altre cop, si l'heu vist, potser recordareu que entre els secundaris hi ha cares de joves molt coneguts, ara, molt coneguts ara. Per exemple, William Catt, 5 anys després de Carrie, es va convertir en el gran héroe americano, per exemple. No sé si us sona, tal John Travolta, també va fer un paper secundari abans de convertir-se en Tony Manero i també 2 anys abans de convertir-se en Danny Zuko. Hi ha un remei, una seqüela, perdó, horrorosa de l'any 99, que es va dir aquí La ira de Rage, Carrie 2, sí, llarg, també. Digue-li Carrie 2, que no té res a veure amb els personatges i amb la novel·la de Stephen King. I l'any 2013 es va fer una nova adaptació, o remake, de fet és una nova adaptació d'una novel·la, per tant no sé si se li hauria de dir remake, que és calcada la primera. En aquest cas la va protagonitzar Chloe Grace Moretz, que és aquella nena, se la recordeu de La invenció de Hugo, magnífica, i qui fa el paper de mare, Julianne Moore. Gran actriuassa, també. Anem per la tercera novel·la de Stephen King i també la tercera que es va adaptar al cinema. Sembla que portés un ordre, la cosa.
Sí.
Per a molts, diuen, és la millor de totes.
No te acerques a mí. Por favor, no me toques, no me hagas daño.
No voy a hacerte daño.
No te acerques.
¿Wendy?
No te acerques.
Querida, luz de mi vida. ¿De qué tienes miedo? No me has dejado acabar la frase. Dije, no voy a hacerte daño, solo voy a aplastarte los sesos. Aplastaré tus jodidos sesos.
The Shining, publicada l'any... Shining? Sí, Shining, no ho he dit bé. Publicada l'any 77, portada al cinema 3 anys després per Stanley Kubrick, mantenint el títol en castellà, es va dir El resplendor, l'haureu reconegut segur. I com deia, que encara la considera una de les millors adaptacions de Stephen King i una de les pel·lícules més terrorífiques de la història del cinema. Seria tot un llarg debat, que tampoc ara entraríem, eh? Però sí que fa molta por. Es diu que Kubrick volia fer una pel·lícula de terror, perquè estava penedit perquè no havia pogut dirigir L'exorcista l'any 73. Per això, quan Warner li va enviar la novel·la de King, que encara no s'havia ni publicat, l'esborrany, diríem, o... com li donen? Saps què vull dir, no?
No, ara
allò,
no.
Quan el llibre no està publicat i t'envien...
Ah!
Sí, té un nom, eh? Les glaceres. No són glacera i no és glacera. No. És igual.
No, però ja sé.
Total, que sí. Li va encantar, va acceptar, va dir, això, accepto fer la pel·lícula, i aquí va començar, amb de dir, un dels pitjors disgustos per Stephen King. Stephen King detesta El resplendor, la versió que va fer Stanley Kubrick. El director co-guionista, també de la pel·lícula, Kubrick...
Què?
Va incloure... A veure, no va respectar del tot la novel·la, va canviar diversos moments, entre ells, per exemple, va canviar el final, i va incloure alguna mort que no apareixia en la novel·la, i segons Stephen King va dibuixar uns personatges que s'allunyaven molt dels que ells havia creat. A més, el rodatge per King va ser tot un malson, i malson literal, eh? O sigui, va dormir poc mentre rodava la pel·lícula. Per què? Perquè Kubrick és conegut i famós i molt popular pel seu perfeccionisme exagerat.
Molt perfeccionista, ara t'ho
he de dir. Doncs el trucava a altres hores de la matinada per fer-li preguntes en relació a la novel·la.
Oh,
o sigui, tu estaves dormint allò i ric, ja està un altre cop al passat de l'Stanley. Què vols, Stanley? Escolta, mira que la pel·lícula...
Estic dormint.
L'home, Stephen King, pobre, no dormint, que no, després el resultat no li va agradar, per tant...
Mira, ara no ens queixem dels emails fora d'hora, sí. I goita al King,
no li parlis,
li passava.
No li parlis del Resplendor si algun dia entrevistes a Stephen King, perquè no, no tindràs una bona resposta. Més cosetes. El rodatge del Resplendor va ser un malson per als protagonistes, també. Per exemple, el nen, Danny Lloyd, tenia només 7 anys quan va rodar la pel·lícula, i això que Kubrick va tenir la consideració de no dir-li que estava fent una pel·lícula de terror.
És veritat, això ho sabia. Sí.
I, de fet, l'actor, Danny Lloyd, no va veure la pel·lícula fins 10 anys després. És a dir, quan ja en tenia 17 i es va considerar, doncs, que ja la podia
veure. I fins als 17 anys no la va veure?
No va veure. A veure, posar-li a un nen de 7 anys el Resplendor...
No, però...
Bueno, potser amb 16, 16 no va tenir, sí, l'oportunitat. No va trobar la còpia en VHS. A veure, no m'ho dius, d'hauria ser això. Danny Lloyd, per cert, que
jo fa poc que he vist el Resplendor, sí? També. Ostres, una pel·li que a mi em feia molt respecte a Paul Hinge.
Sí, fa molta por.
No?
Molta por. Va fer molta... Crea mal... Dóna'm el cos.
Bueno, perdona.
Aquelles pel·lícules que dóna'm el cos.
Ara, no, perdó. La vaig estudiar a la carrera, sí que ens la van fer veure.
Veus?
Per analitzar-la. Però sencera, saps allò que dius sencera? Bueno... No, relativament poc, eh?
Fa... Sí, fa ginya, és veritat. Va aconseguir, tant li cobrir, fer una pel·lícula de terror.
Sí. Ja només com comença, Serra? Aquell el pla,
cotxe,
diguéssim, del
aquell
cotxe,
escarbat,
amb aquelles curves...
Aquella carretera que es va haver...
Qui no passarà res bo.
Més, amb aquesta banda sonora de fons, imagina, que ja només ja comença així, i aquell hotel que fa por també vist des de fora. Com dèiem, va ser la primera i última pel·lícula que va fer Danny Lloyd, pobre, perquè... No es va quedar amb bon record del rodatge. Kubrick feia repetir una i una altra vegada i una altra vegada algunes de les escenes, cosa que han patit tots els intèrprets, eh? A veure, diem l'última, va fer un petit paper 2 anys després en un telefilm que es diu El precio del poder, i després una sorpresa que d'aquí de seguida diré, eh? D'aquí explico la sorpresa. Jack Nicholson, que es va quedar amb el paper de Jack Torres, tot i no ser la primera opció. A veure què et semblen. El guió va passar per les mans de Robert De Niro.
Ah.
Robin Williams, quan tampoc era massa conegut, per no dir gens. O Harrison Ford, també molt jove. Harrison Ford, que tot just duria acabar o estava en ple rodatge, o duria estar acabat el rodatge de La Guerra de les Galàxies. El mateix Stephen King, però, va proposar altres noms. Jack Palance, veterà, John Boyd, o Martin Sheen, que encara no havia fet, per exemple, Apocalipsi 9.
Ostres,
no, sí, sé. Perdó, ja havia fet Apocalipsi 9. Perdó, m'he confós amb Carrie.
No,
i Harrison Ford ja havia rodat La Guerra de les Galàxies.
No
però
sé
Però finalment
qui, eh?
va ser...
Bueno, clar, Jack Nicholson...
Clar, és difícil imaginar-te'l d'una altra manera.
Mira, Robert De Niro té aquella... Ja sé que a tu no t'agrada especialment Robert
De
Niro.
Sí, m'agrada molt Robert De Niro. El que no m'agrada és com ha derivat la seva carrera els últims anys. Però vaja,
té aquella mirada que, mira, potser sí.
Per mi,
sí,
a la pel·lícula, Jack Nicholson sobreactua massa. Per mi, des del meu punt de vista. Però a Stanley Kubrick li va agradar, per tant, tampoc ara li portarem la contrària. I després, qui ho va passar pitjor és la protagonista, Shelley Duvall, que va patir molt l'actitud de Kubrick perquè la maltractava psicològicament. Per què? Per ajudar-la a modelar el personatge. Dius, vaja, tu. L'actriu va patir una depressió fins al punt que va arribar a perdre cabells per l'estrès. O sigui que ho va passar realment molt malament, i el fet de repetir tant... Hi ha una escena, per exemple, aquella que Nicholson diu "aquí està Jack", que la van haver de repetir 140 vegades.
Com?
140 vegades, t'imagina't, eh? Per només dir "aquí està Jack", no li duria agradar...
Perfeccionista, eh?
Perfeccionista, també. Tot i s'ha considerat, com dèiem, una de les millors pel·lícules del gènere, la pel·lícula no va rebre massa bones crítiques quan es va estrenar. I Stephen King, com deia, va quedar molt i molt decebut, tant que no va parar fins que 17 anys després, l'any 97, va aconseguir que es fes una segona adaptació, i en aquest cas en forma de minissèrie de 3 capítols, de la qual ell mateix va ser el autor del guió, per estar content del tot. Una minissèrie de 3 capítols que podeu recuperar en algun lloc estarà. I a l'any 2013, King publicava Doctor Sleep, que és la continuació del Resplandor, que, com era esperat, també es va adaptar al cinema. Va ser concretament l'any 2019, Doctor Sueño, que el protagonista en aquest cas es recupera el paper, el personatge del fill de Danny Llot, ja 30 anys després, i qui interpreta el paper és Ewan McGregor. I la sorpresa, quan parlem de Danny Llot, l'actor, és que apareix breument, o sigui, va fer el Resplandor, una petita intervenció en un telefilm 2 anys després, va deixar el cinema, i a Doctor Sueño el podem veure, per exemple, fent un cameo com a espectador en un partit de béisbol. És el mateix actor, uns quants anys,
molts anys després.
I que és difícil de reconèixer, però se'l pot reconèixer una miqueta. Més cosetes. Va, Stephen King, que ha publicat, com dèiem, moltes recopilacions de relats curts, moltíssimes, però tots ells no són de terror, eh? Stephen King, terror, sí, majoritàriament la seva bibliografia és molt pel·lícula, molta novel·la i relat curt de terror, però no tot. Per exemple, l'any 82 publicava Different Seasons, traduïda aquí com Les Quatre Estaciones, que està formada per quatre contes, i un d'ells, un dels contes, es diu El Cuerpo, que és el que l'any 96 es porta al cinema i que per mi és una de les millors adaptacions també de Stephen King.
Tenía 12 años, estaba a punto de cumplir los 13 cuando vi por primera vez un ser humano muerto. Sucedió en el verano del 59, hace muchísimo tiempo, pero solo si lo medimos en años. Vivía en un pueblo de Oregon llamado Castle Rock. Tenía solamente 1.281 habitantes, pero para mí representaba el mundo entero.
Que no arrenca, no sortia. No,
que costava tratar d'arrencar-lo. Cuenta conmigo, Stand by me, dirigida per Rob Reiner, l'any 86. És fantàstica, explica l'aventura de quatre adolescents del petit poble de Castle Rock. Molt present també les històries de Stephen King, que van a la recerca d'un noi que ha desaparegut. A punt de partida pot semblar una pel·lícula, una història de terror, també, però no, res a veure, eh? És una història, de fet, sobre l'amistat i el descobriment de fer-se grans d'aquests quatre adolescents. La pel·lícula és fantàstica, d'aquelles que agrada veure. És entranyable, sí. Que agrada molt de veure.
Sí.
I reconeixeran entre els protagonistes a River Phoenix, que rodava la seva tercera pel·lícula, com a d'aquests joves prodigis. Havia fet Exploradores i havia fet del fill de Harrison Ford a la Costa de los Mosquitos, i aquí feia aquest tercer paper. I també Corey Feldman.
Escolta,
poc després dels Goonies.
El River, perdó, que anem malament de temps, ho sé, però el River Phoenix, ara ja havia fet ja de fill del Harrison Ford.
Un any abans.
Després d'ahir, però Indiana tres Jones...
Molts, o sigui, no, Cuenta conmigo és anterior.
És anterior, però després...
Sí, després va fer d'Indiana Jones de jove, a Indiana Jones i l'última cruzada. Sí. I unes quantes, moltes pel·lícules...
Però quina casualitat que tornés a fer ara.
I que, desgraciadament, va morir l'any 93, ja fa uns quants anys.
Gran amic de Keanu Reeves, no?
Exacte, gran amic, que feien junts Mi Idaho Privado, crec que era la pel·lícula, sortien tots dos junts. Ho deixarem aquí?
Va, deixem aquí, però...
Sí, et sembla bé? I reprendrem amb aquesta novel·la recopilació de contes, que és Les Quatre Estaciones, perquè també un dels contes, també és una... De fet, dos contes més van ser adaptats al cinema. I sobretot començarem parlant d'un que va agradar molt, molt i molt. Jo crec que t'agradarà molt. Ja et diré el títol, perquè també, total, no? Cadena Perpètua. D'aquí 15 dies començarem parlant de Cadena Perpètua.
Per molts, mira, una de les millors pel·lis de la història.
T'agrada si avui acabem amb una òpera?
Sí, però abans m'has de dir, a veure, això...
Ah, Paco Martínez Soria.
Però no t'ho havia dit.
Ah, m'ho havies dit? Què m'havies dit, tu? Que no m'havies dit ni el nom de l'actor.
Fatal. Fatal. Bueno, tu em dic nom de la pel·li.
I la pel·lícula és...
A veure, no, saps què?
El padre de la criatura.
El padre de la criatura, no, és
sí,
aquesta?
Sí, que m'ho he apuntat i tot.
Pues mira, hagués dit Abuelo en Spain.
El padre de la criatura de l'any 72.
Ah, pues mira, jo hagués dit
Abuelo en Spain. Per això era molt difícil.
O Que hacemos con los niños, no era una altra?
Bueno, no sé, aquesta te l'has inventat ara. Vaya par de gemelos sí que és d'ell.
Bueno, sigui com siguis, el punt se l'endulà, Olga. Ah, no?
Dos punts se'ls endú...
A mi me'n la meitat?
L'òpera la posarem d'aquí 15 dies, perquè és una de les millors escenes de Cadena Perpètua, i crec que val més la pena.
Serra.
Què?
Torna, eh?
Torno d'aquí 15 dies. més pel·lícules de... que adapten novel·les i contes de Stephen King.
I començarem per Cadena Perpètua.
Sí, i anirem més ràpid, perquè després, si no,
no sé
haurem de fer
passa,
tres parts.
Xerrar,
haurem de fer una trilogia.
Va, que encarem ja la recta final del programa.